Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Cadascú és lliure de posar a casa seva les normes que consideri adient. Des d'aquesta premissa arrenquem el programa d'avui, potser el més rígid, el més exigent, el més perapunyetes a l'hora de rebre el club, l'afició i la premsa d'un equip rival, i ets ben lliure de fer-ho com creguis que és el millor. Però les maneres d'actuar de cada entitat és el que determinen, per exemple, com et veuen de portes en fora. El que fa que es parli de tu en un sentit o en un altre. I igual que a casa seva un fa el que li rota, qui la visita pot sortir d'allà dient com a mínim com s'ha sentit. I això és el que farem sobre el partit d'ahir al camp d'esports de Lleida. Permetre l'entrada dels periodistes, fotògrafs i fins i tot el cap de premsa del centre d'esports gairebé a un quart de cinc, a poc més de 45 minuts de l'inici de partit i amb les alineacions ja corrent a través de Twitter, és una falta de respecte cap a la professió. Que el cap de premsa local ni arribés a presentar-se, que no agafés les diferents trucades ni respongués als missatges, que els pupitres destinats a la premsa tinguessin un dit d'aigua, que cap membre del club avisi que no repartiran fulls amb els 11 a no ser que baixis a peu de carrer amb la retransmissió ja en marxa, o que no hi hagués ni tan sols armilles. Pels fotògrafs a peu de camp, diu molt poc d'un equip que es considera ell mateix un dels grans de la categoria. Això pel que fa a la premsa. Els aficionats que ahir vau ser al camp d'esports segurament us preguntareu per què vau pagar 5 euros més que la resta de públic que va anar just al mateix sector que vosaltres, però a l'altre gol. Per què l'afició visitant paga 15 euros per una localitat que qualsevol altra persona pot adquirir per només 10? O per què fins i tot els Mossos d'Esquadra han d'intervenir perquè els jardiners, els encarregats de cuidar la gespa del camp d'esports, decideixen just en el moment que els suplents del Sabadell estan escalfant-se plantar les seves cadires al mig del terreny destinat al conjunt visitant per fer aquests exercicis d'escalfament. Digueu-me mal pensat, però quan la successió de fets és aquesta, un rere l'altre, des de la prèvia, tenint-te una hora a la porta i fins la roda de premsa demanant el DNI per poder ser-hi, des dels 5 euros extra per aficionat arlequinat fins als jugadors del Sabadell havent de vorejar la cadira de l'encarregat de la gespa a l'escalfament, la impressió amb la qual un torna de la terra ferma és que allò pot estar premeditat, que tot porta que el visitant, com a mínim, no se senti en cap moment còmode al camp d'esports, amb algunes reaccions fins i tot fregant la burla o la manca d'educació a l'hora d'obtenir respostes. I no dic que sigui així amb el Sabadell, és malauradament Vox Populi a la categoria i d'aquestes anècdotes, tristament, un munt de periodistes i de seguidors que han passat per allà amb d'altres clubs també les poden explicar. Plou sobre mullat i repeteixo que cadascú a casa seva fa el que creu que ha de fer. Algú a través de Twitter deia que potser ens pensàvem que anàvem al Wanda Metropolitano o a l'Usniki. Potser en teníem prou amb ser rebuts com a la resta de camps de la categoria. Però allà cadascú amb la imatge que vol transmetre i com vol que el coneguin. Dit queda, així que a partir d'ara, a parlar d'esports.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Analitzarem avui aquí a l'Hotel Suís la derrota del Sabadell ahir per 3-2 a Lleida, com queda la cosa a la taula, quines sensacions va transmetre l'equip, què va dir Toni Saligrat i els seus futbolistes en acabar l'enfrontament al camp d'esports, tot d'aquí a uns segons amb el Sergi Garcés. Avui, per cert, s'ha presentat el Campionat de Catalunya de tennis a les instal·lacions del Cercle, tot després d'un cap de setmana de derbis a la ciutat. En parlem de seguida. L'Oar, per exemple, va empatar contra el líder Sant Quirze, mentre la Pia va endur-se el duel local a la segona B de futbol sala contra el club.
I fora de l'hotel?
El Sevilla és el nou líder de la primera divisió gràcies a la seva victòria 1-0 contra el Real Valladolid. La classificació, això sí, està en un mocador. Els de Pablo Machín sumen 26 punts, 25 en té el Barça, 24 l'Atlético i 23 l'Alavés. A l'Europa League l'Espanyol és cinquè amb 21 després de perdre el duel català a casa contra el Girona, mentre amb 20 hi són el Real Madrid i el propi conjunt gironí. Aquesta nit a les 9 es tanca la 13a jornada amb la disputa a Noeta del Real Sociedad Celta. El Fracking Granollers jugarà la fase de grups de la Copa i a què fa d'handbol. L'equip ballesà va remuntar a Eslovènia el gol de renda que portava el Gorenje Velenje del partit d'anada jugat a l'Olímpic de Granollers. El 24-33 final demostra el gran partit jugat pels d'Antonio Rama, que dijous coneixeran els seus nous rivals a la lligueta d'aquesta competició. I el Barcelona Lassa se situa líder de la Lliga Endesa de Bàsquet gràcies al seu triomf al Clàssic davant del Real Madrid per 86-69. Cara i creu per la resta de catalans d'aquesta Lliga CB. El Baxi Manresa es va imposar 72-63 contra el Cafés Candeles Breogán, mentre el Divina Segura Joventut va naufragar 112-66 a la pista del Tecniconta Zaragoza.
Han parlat en les últimes hores
Andrés Iniesta, exjugador del Barça i de la selecció, ahir al programa Salvados, parlant així de la depressió que va patir.
A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas 3 títulos, año increíble. Y coges el verano, pues te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no sabes catalogarlo. Y le dije, necesito ayuda, necesito algo, porque si no, no salgo de esta situación. O sea, yo estaba deseando que llegase la noche para poder tomarme una pastilla y descansar. O sea, las personas que nos mueven, pues la ilusión, los sentimientos, las ganas, pero en una situación así no tienes nada.
I a les xarxes socials.
Faria lleig destacar només un club o un esportista que van sumar-se ahir a la lluita contra la violència de gènere, des de la futbolista sabadellenca Carola García, llegint el manifest a peu de camp de l'RCD Stadium, fins a clubs com el Natació Sabadell, el Sant Nicolau, el Centre d'Esports o l'OAR, per citar-ne només alguns. L'esport de casa nostra va sumar-se a la denúncia contra aquesta xacra des de Ràdio Sabadell. També ho van fer, per cert, canviant el color del logotip per adherir-nos a aquest Dia Mundial per l'eliminació de la violència envers les dones. I en un altre ordre de coses, el tuit també de l'expresident del Sabadell, Antoni Reguant, dient literalment això: lamento i condemno la teva actitud, Juan Tortuño. Les aficions, inclosa la del Sabadell, són sobiranes i acostumen a tornar als ex al lloc que aquests van donar en el seu dia per l'escut.
Avui celebra el seu aniversari
un dels que va jugar ahir algun que altre minutet al camp d'esports, Pol Ballesteros, que avui bufa 22 espelmes.
L'enquesta.
I acabem, com és habitual, preguntant-vos fins les 3, com cada setmana, pel vostre jugador favorit del partit d'ahir del Sabadell, en aquest cas contra el Lleida Esportiu. La forma de fer-ho, la de sempre, un tuit amb l'etiqueta MVP946 i el nom del que per vosaltres va ser el millor futbolista del partit.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Estem a la jornada 14 i com vaig dir abans del partit, perquè el Toro passava molt fàcil parlar. Avui guanyar era important molt pels dos equips, ells s'han posat líders, si nosaltres haguéssim entrat allí al grup molt a propet del grup de davant i s'hagués apretat tot més i hagués anat molt bé de cara a la setmana següent, no? Reforçar l'autoestima. No estic fotut per el nivell que ha donat l'equip, estic fotut per el resultat i perquè una vegada més, que no és la primera, veure l'equip que competeix també tant de tu a tu contra un rival molt difícil i a casa seva i que te'n vas de 8 i a més encaixant 3 gols. Jo estic orgullós dels meus jugadors, ¿vale? Perquè entrenen molt bé i perquè els diumenges plasmen el que entrenen i se deixen l'ànima. Ara portàvem 7 partits que a més això ho encadenàvem amb bons resultats. Avui ens ha tocat veure l'altra cara de la moneda, però ja t'he dit que a mi l'equip m'invita a que confie molt en ell i queda moltíssim. Per aquest camí, lo normal d'aquí al final és que guanyem molt, que empatem molt i que perdem poc. Intento cada setmana premiar els jugadors per el treball que fan cada setmana. Tenim una plantilla, ja ho he dit moltes vegades, d'un nivell molt homogeni, tothom està bé, entrena bé. L'equip té una salut a nivell de relacions personals al vestidor boníssima. I bueno, cada setmana això es pot canviar. Edgar porta moltes setmanes treballant molt bé i les estonetes que el traiem a competir aportant coses a l'equip. Hi ha jugadors que demanen a crits minuts, no? Que no m'he tornat boig, que tothom ha jugat a la seva posició natural. Tothom, 4-4-2, com sempre, cadascú a la seva posició, això sí. Els cromos els han canviat, però la pel·lícula era la mateixa. Han canviat els actors, però la mateixa pel·lícula. És una jornada més, queda moltíssim. I a partir de demà, que parlarem del partit, a pensar en l'Hèrcules, ja. Això no para. We'll be right back.
Això no para, diu Toni Saligrat. 9 minuts, 48 segons per sobre de les dues. Sergi Garcés, com estàs?
Molt bona tarda.
No li va agradar ni un pèl la paraula revolució. Es va quedar amb aquest concepte, però vaja, al final, com vam després repreguntar, no és un concepte negatiu, però la veritat és que ahir al camp d'esports l'alineació sorprenia per les múltiples variacions que hi van haver respecte a l'últim partit. Tornava Òscar Rubio, Edgar, Antonio jugant d'inici, Nico de lateral, Josu per davant. Per tant, una sèrie de canvis que, dit sigui de pas, van funcionar, perquè l'equip va fer un bon partit malgrat la derrota.
Sí, potser el concepte revolució té aquesta, o com a mínim Toni Sergat se'l va prendre des d'aquesta connotació negativa, que no ho és, o sigui, és a dir, en si mateixa no té cap connotació ni positiva ni negativa, més enllà del que vulguis dir. Ara recordo un altre entrenador que no li agradava el concepte invent. Experiment. No li agradava el concepte experiment, perquè justificava que durant tota una setmana s'havia treballat, per tant que no era cap experiment, sinó que era fruit de la feina bé.
Parles d'algú en concret?
Sí, parlo d'un entrenador del Sabadell en concret, però vull dir que no és res negatiu, no li agradava que es fes servir allò de avui has experimentat, no he experimentat, he treballat tota la setmana, i segurament tenia raó, en aquest sentit. Però bé, estic d'acord amb tu. Sigui revolució, sigui en canvi, sigui en peça per peça, sigui el que li vulguis dir, doncs no va funcionar del tot malament. Com a mínim, en quant a sensacions, no va funcionar gens malament. Si li treus el minut fatídic, o aquest minut i mig fatídic, que és cert que va tirar per terra tota la feina, va fer caure tot plegat, i a partir d'aquí el Sabadell va haver d'anar un altre cop a contracorrent contra un bon equip que no és líder per casualitat després de 14 jornades i que va demostrar que si li dones mitja oportunitat te la converteix en gol fàcil.
I la demostració són els 3 gols d'ahir, sí. Perquè al final veus el Lleida Esportiu per proposta i la veus, o el veus per pólvora al davant, i són dues coses diferents, perquè el Lleida Esportiu per futbol, per joc, segurament no va mereixer ni guanyar, diria jo, ni marcar 3 gols, però en canvi, clar, van demostrar un potencial al davant que fa caure, com comentaves, no només va tirar per terra tota la feina feta fins aquell moment, sinó que trenca la ratxa de 7 jornades seguides sense derrotes arlequinades, i un altre cop, després de deixar la porteria 0 contra el Badalona, 3 gols més en contra, que fan que la xifra de gols encaixats pel Sabadell sigui cada cop més gran.
Perquè ningú se'ns tiri a sobre, perquè llavors entraran a aquells anàlisi de dir, no, és que el futbol són moltes coses, el futbol no només és jugar allò que es diu vistós, o... No, és veritat, el futbol es pot jugar i es pot guanyar de moltes maneres. El que té clar Lleida és que no necessita proposar masses arguments com perquè li surti bé la jugada. És a dir, és un equip que es deixa fins i tot, com va ser el cas d'ahir, dominar a casa seva, és capaç de sobreviure, de resistir, si cal, tot i jugar com a local, perquè sap que després, insisteixo, de mitja te'n pot fer 2, i ahir va ser una demostració. En un minut i mig, és cert que es donen les circumstàncies de manera molt, molt seguides, però en un minut i mig va ser capaç de fer 2 gols quan no li havíem comptabilitzat pràcticament ni una trepitjada d'àrea rival en els 34 minuts previs. Per tant, és capaç de no presentar-se davant de Roberto, com va ser el partit d'ahir, però les 5 vegades que es va presentar, 3 van ser gol, millors, pitjors, més treballats, menys treballats.
Òscar Rubio.
Un es va treure sota pal, sí. I un altre és una contra que no acaben de rematar bé, però que també tiren una contra. Per tant, 5 presències a l'àrea, allò amb cara i ulls, suficients per fer-te 3 gols.
5 picades d'aquelles de les que fan mal, de les que porten verí. Un partit que va ser de polèmiques, al marge del tracte rebut que comentàvem en començar i que gairebé queda explicat i anem a parlar de futbol i prou. Polèmica en el terreny arbitral pel penal d'Àngel Martínez, assegura el gironí que no el va arribar a tocar, encara que semblava des de fora que la inèrcia que porta l'un i l'altre és que el fa caure. També pel penal, que també s'ha de dir, el vam veure clar des de la nostra perspectiva en l'última jugada sobre Edgar Hernández, i fins i tot polèmica, més enllà d'això, amb la reacció de Juan Tortuño en tots els gols I no sé si t'ha sorprès o no el tuit d'aquest matí, de fa una estona, d'Antoni Rawanda, el president del Centre d'Esports, que ho dèiem en començar, un tuit que gairebé no cal ni explicar-lo, perquè ell soletja, demostra tot el que vol dir l'expresident, diu: "Lamento i condemno la teva actitud, Juan Tortuño", mencionant-lo a sobre. "Les aficions, inclosa la del Sabadell, són sobiranes i acostumen a tornar als ex allò que aquests van donar per l'escut". Per tant, gairebé que podíem agafar literalment les paraules.
Un posicionament clar, no?, de l'expresident del Centre d'Esports Sabadell. No, està clar que ha deixat amics, Juan Tortuño, al final amb la tonteria va deixar amics, i potser els pocs, o molts, que no ho sé, que va deixar, ahir en va perdre uns quants per un gest tan lícit, si vols dir-ho així, com injustificat, és a dir...
I repetit, que no va ser un només.
Està en el seu dret de celebrar el gol com ell cregui que ho ha de celebrar, crec que era innecessari, ningú de l'afició del Sabadell, i si no que se'm digui el contrari, li va dir res ahir, en concret, és a dir, jo no sé, no recordo ara com han estat els anteriors precedents de Juan Tortuño ni la seva sortida, no recordo de manera especial, però vull dir, ahir no era el dia, i és d'aquelles que quan a vegades els jugadors després et fan dir els uns i els altres, ara faig un genèric, allò de no, nosaltres no seguim això, no seguim allò, estem en el que estem, és evident que tu no et surt improvisat, això ho tens més que cuinat i pensat i rumiat, i que li va donar l'oportunitat de poder-ho fer i no va desaprofitar-la, és a dir, va celebrar el gol al seu, el del seu company Pedro Martín uns minuts després de penal, i el tercer gol perquè li va agafar l'altra porteria a l'altre costat del terreny de joc, si no jo crec que encara hagués fet el gest aquell d'assenyalar amb el dit com dient va per no, vosaltres
després,
també.
I després del partit, des de la banqueta també, que fins i tot Miguel li va retreure que un cop havia acabat ja el tema, que ho deixés córrer ja.
Sí, en el moment de ser substituït va tenir un altre cop una miradeta d'aquelles... Bé, en fi, com es diu, cadascú queda una mica retratat per allò que fa, no?
Allà amb la seva consciència. Minut i mig per sobre d'un quart de tres, anem a conèixer les lletres que ha triat avui de l'abecedari el Marc Pijuan per analitzar aquest Lleida Esportiu 3 Sabadell 2.
L'abecedari arlequinat. D'Aleix Coc, el central va tornar a ser autor d'un gol ahir a Lleida i ja en van 5 aquesta temporada, tot i que no va servir per poder ajudar l'equip a puntuar. El cert és que el tarragoní està fent història en aquest inici de Lliga. Segons dades de l'estadístic arlequinat Miguel Ángel Rodríguez, Coc ja forma part del selecte club de defenses que han marcat 5 gols o més en una mateixa campanya en els 21 anys del Sabadell a segona B. Tanco, a la temporada 83-84, en va anotar 9. Coc ara, doncs, té 24 jornades per endavant per seguir engreixant aquestes xifres golejadores.
Jota.
De Juan Tortuño, el davanter arlequinat va ser un mal de cap dins del terreny de joc, sent autor de 2 dels 3 gols de Lleida. Ara bé, en la part extraesportiva, el seu comportament no va ser segurament el més adient. Desafiant a l'afició del Sabadell desplaçada fins a Lleida, en més d'una ocasió, Ortuño va desdibuixar una actuació destacable durant els 90 minuts de partit.
Bé.
De premsa, a vegades els periodistes podem pecar de ser més papistes que el papa, com res el tòpic, però a vegades la sensació d'impotència vers alguna situació anormal fa que l'únic que ens quedi sigui la denúncia pública. I ahir, al camp d'esports de Lleida, el tracte no va ser l'esperat per un club que ara, per exemple, lidera aquest grup 3 de segona B. Fer-ho públic és només una manera d'expressar certa frustració per no poder fer de la millor manera possible la teva feina simplement per la desídia d'alguns.
Erra.
De revolució, ahir Toni Saligrat va treure un 11 de titular força diferent al de l'anterior jornada contra el Badalona. Sense ser canvis radicals, és cert que l'entrada de nous jugadors a l'equip no va ser la clau de la derrota. Al contrari, l'equip va ser superior en molts moments a Lleida i va demostrar estar endollat. Tot i la derrota, el comportament del conjunt arlequinat fa ser optimista.
S.
De 7, perquè la ratxa de 7 partits sense perdre del Centre d'Esports s'ha trencat. Una llàstima, però que sigui contra un equip més directe a la lluita pel play-off. Diumenge, contra l'Hèrcules i a la nova Creu Alta, toca tornar al camí de la victòria.
I a tot això, al marge de la bona imatge i de les sensacions positives que va transmetre l'equip, malgrat la derrota, que algú pensarà, home, doncs si no són tan positives però agarrapem algun punt, doncs millor que millor, l'equip continua dormint, Sergi, a 5 punts, que això ja ho tenia molt coll avall des del moment en què dissabte perd l'Atlètic Balears a Cornellà.
Sí, potser és la lectura més positiva del que deixa doncs, la tercera jornada ara ja sense guanyar, perquè clar, el Sabadell amb aquesta derrota converteix una ratxa de 7 sense perdre en una dinàmica de 3 sense guanyar. I sobretot, com dic, la part positiva és que, havent desaprofitat, si vols dir-ho així, doncs no haver sumat més punts en els 9 últims possibles, aquest 2 de 9 que ara presenta l'equip de Toni Saligrat, si agafem-lo només com a referència a les 3 últimes jornades, doncs home, la part positiva, insistim, que continues en aquesta zona mitja alta de la classificació i, com dius, mantenint al marge de 5, aquesta goma només de 5, respecte, això sí, ara ja només l'últim equip d'aquesta zona de promoció d'ascens, que és l'Atlètic Balears, que ha caigut fins a la quarta posició. Pel mig, doncs, si ho vols interpretar també d'una altra manera, que se t'ha ficat el Cornellà per a baraix, però se t'ha ficat el Cornellà per davant, és a dir, entre el Barcelona B i tu, que fins ara no hi havia cap equip per allà dintre d'aquesta mateixa guerra o d'aquesta mateixa batalla.
Classificació del tot comprimida, sobretot en el gruix central, podríem dir, de la taula, amb el Barça B, amb el Cornellà, amb el Sabadell, amb tots els que venen per endarrere, amb res, en qüestió d'un, dos, tres punts, però al davant sí que hi ha un parell d'equips que han aprofitat aquesta jornada per fer un bon mos a la taula, per escapar-se. És el Lleida Esportiu, el nou líder després d'aquesta victòria, com a colíder el proper rival. Per tant, déu-n'hi-do el calendari, l'Hèrcules, que visitarà la nova Creu Alta. Podríem dir que una revàlida també pel Sabadell, no? Si ahir va marxar de Lleida amb un regust molt agradós perquè la imatge transmesa va ser molt bona, però en canvi va tornar de 8, doncs una bona oportunitat per treure's aquesta espina aquest mateix cap de setmana.
I contra, com dius, un altre d'aquests equips de la guerra dels de dalt, dels que teòricament ha de ser, aquest sí, està cridat a ser l'Hèrcules, el dominador del grup tercer. Ho va començar sent a principi de temporada, ha tingut els seus més i els seus menys, sense arribar a caure, parlo de memòria, d'aquesta zona de privilegi, i ara, doncs, com dius, compartint el lideratge, per dir-ho així, amb el Lleida Esportiu. Bona oportunitat, bon partit de futbol, perquè a més la proposta de l'Hèrcules aquest any amb un tècnic que agrada, com és el Lluís Planagumà, doncs sembla haver trobat la certa tranquil·litat que li falta històricament a Alacant i a l'Hèrcules en el seu peregrinar per aquesta categoria de bronze. Per tant, com dius, amb tot plegat, una bona cita la de diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi.
De seguida anem amb algunes de les novetats ahir a l'11. De seguida escoltem a Nico Del Monte i a Edgar Hernández, però abans un dels noms propis en majúscules per tot en aquest inici de campionat. Per la seva faceta defensiva, malgrat que el Sabadell està encaixant molt, però Aleix Coch està sent un dels estàndards al darrere de l'equip de Toni Saligrat. Però sobretot, si mirem cap endavant, ara repassava el Marc Pijuan, el seu abecedari, els números que publicava a Twitter el Miguel Ángel Rodríguez. És espectacular el rendiment d'Aleix Coch al davant, de cara a porteria, tenint en compte que no és ni molt menys un jugador que estigui acostumat a veure porteria amb facilitat. De fet, aquesta temporada, ara tiro de memòria, però crec que ha fet més gols en el que portem d'any que en tota la seva carrera fins ara com a sènior. Però vaja, un cop més, a pilota aturada al Tarragoní va veure porteria. I avui és el nostre primer protagonista, oi, Sergi?
Així és. Ahir, autor del gol, del segon gol, del que va tornar ficant el partit, com a mínim durant un quart d'hora llarguet, al Sabadell. 5 dianes ja en el que portem de temporada, és el màxim golejador, no sé si diu molt o poc de la resta, però com a mínim és el màxim golejador, perquè així ho diuen els números d'aquesta temporada del Centre d'Esport Sabadell, i sobretot ahir, encara que el seu gol no servís per sumar res en positiu, més enllà que per engreixar una miqueta més l'estadística, sí que parlava el central tarragoní de la dificultat que hi havia, del bon partit que va fer l'equip, com estem dient en línies generals, i potser des d'aquí aquest puntet de ràbia amb el qual marxaven ahir els jugadors arlequiners del camp d'esports després d'encaixar aquesta derrota 3-2 davant el conjunt lleidatà.
Sabíem que era un partit molt important, era un rival directe i amb un camp molt, molt complicat i bueno, també una mica de ràbia per com han vingut les accions, no? Sobretot a la primera part, en un minut ens han capgirat el resultat quan anàvem guanyant 0-1. I bueno, jo crec que aquest és l'aspecte que hem de millorar.
S'ha de millorar sobretot això, que el Sabadell ahir, tot i aquest bon partit, al final no es pot buscar cap excusa, va acabar encaixant 3 gols. Ho recordem, Adri, el Sabadell és un dels millors atacs del grup, 19 gols, estan prou bé després de 14 jornades, clar, amb un dèficit encara de menys 2 en la diferència de gols, clar. Són 21 gols encaixats.
Ahir fèiem la broma, en directe al tram final del Sabadell en joc amb el Pau Vitori, el Castellón, que tot just va guanyar el primer partit de la temporada ahir, té millor més menys, millor average general que el Sabadell.
Sí, sí, és que, clar, al final, amb tants empats com té el Castelló, no havia guanyat.
I ho va fer 3-0.
Però,
sí, sí.
Però ha empatat molt, amb la qual cosa tampoc ha perdut gaire, per dir-ho així. Al final, els números fa que molts marcadors són iguals. Si tu guanyes, i guanyes amb comoditat, com ho va fer ahir davant l'Alcoyano, per 3-0, doncs et dona aquest marge de maniobra. És cert, el Sabadell va començar molt malament, ho ha equilibrat al llarg d'aquestes últimes jornades, sobretot amb aquesta bona dinàmica de les últimes 7 sense perdre, que evidentment això t'ajuda també a anar jugant una miqueta el dèficit, però al final són un menys 2 només, però amb 21 gols en contra, que són molts gols per un equip que realment vol estar a la part alta de la classificació. Més enllà d'aquest punt de ràbia que dèiem ara de l'Iscoc, una més, sobretot veient la superioritat que havia tingut l'equip i al final, deia el central tarragoní, sense el premi.
Crec que inclús que hem sigut superiors en, crec que la majoria d'aspectes del joc, i bueno, ells el que han fet és aprofitar tres ocasions que han tingut, tres pilotes que han tocat a dins l'àrea nostra, que han entrat, i ja està. Després d'això jo crec que no, que nosaltres, com he dit abans, hem sigut superiors.
Doncs la imatge que va transmetre l'equip era, la veritat, una constant després a l'hora d'argumentar com havia anat el partit a la zona mixta del camp d'esports de Lleida. Anem ara amb una d'aquestes novetats. Edgar Hernández, un jugador que ho havíem comentat ja al llarg de la temporada, per exemple, aquí a l'Hotel Suís, li estava costant moltíssim d'entrar als plans de Toni Saligrat. És cert que gairebé sempre jugava, excepte un partit, el de l'Espanyol B, que va caure directament de la llista de convocats per decisió tècnica, però ho feia allò amb comptagotes. Entrava sempre des de la banqueta, jugava un quart d'hora, depèn del dia mitja hora, depèn de l'altre 5 minuts, algun que altre dia, com per exemple amb l'expulsió d'Òscar Rubio a Paterna, directament ni ho feia. Entre unes coses i unes altres, no estava sent l'any que ni ell ni tots els arlequinats esperaven en el retorn d'Edgar Hernández a la nova Creu Alta, però ahir Toni Saligrat sorprèn amb l'alineació, sorprèn amb Edgar d'inici, deixant a la banqueta Arturo. De fet, Arturo no va tenir protagonisme, que podria ser un altre dels titulars del partit d'ahir. I en línies generals, un partit de molta brega, de molta feina, sense encert de cara a porteria i sense tenir ocasions clares, però de desgast, que sempre li hem destacat això a Arturo, quan ho ha fet el punta de Cartagena, quan ha jugat, ha tingut bon rendiment en aquest sentit, i Edgar ahir també et va donar aquest punt de molta feina bruta.
Sí, molta feina, molta presència, però al final, també si fem recompte, sense ocasions clares, no va disposar de cap ocasió clara, fruit o com a mínim només amb l'última ocasió, la que has comentat dintre del capítol de polèmiques, aquella rematada que no arriba a ser seva sinó d'Òscar Rubio, també molt forçada, i que bé,
per mi se li arrepengen claríssimament.
Correcte, ben precedida d'una estivada com a mínim de samarreta, de cos, suficient, insuficient. En aquest cas, l'àrbitre madrileny d'ahir va considerar que insuficient com per considerar-ho amb el càstig del penal. Al cap i a la fi, va ser una de les accions polèmiques. Has parlat del penal, si ha assenyalat en contra del Sabadell, inexistent a ulls dels protagonistes, com a mínim arlequinats, és a dir, d'Àngel Martínez i algun company que hi havia per aquella zona, i després doncs el penal d'Edgar Hernández, que no va ser assenyalat. En aquest sentit, el davanter gabanenc, com dius ahir, una de les novetats d'aquesta no revolució de Toni Saligrat, diu que no hi havia lloc al dubte.
És un penal claríssim, perquè és una acció que jo poso al cos, tinc la posició guanyada per controlar i disparar, i en aquell moment, clar, m'estiren cap enrere i jo caic. I, bueno, ja et dic, és minut 93, fora de casa, bueno, pot passar. Ja ho sabem, si, no sé si al revés ho hagués pitat ell, jo crec que sí.
Doncs queda claríssim, eh? No sé si al revés ho hagués pitat, i just després diu, jo crec que sí. O sigui que, home, jo crec que influeix molt això, no? Última jugada del partit i un possible penal que tu has de repensar molt, perquè saps que no hi ha volta de full aquí, i per tant, a l'hora de prendre una decisió ho veus molt, 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 molt clar, o si no, no l'acabes assenyalant. Acabem amb Nico Del Monte, jugador que dèiem que era polivalent.
Aquest sí, revolució, no? Dic perquè era l'únic que va sortir de la seva posició natural, segons el propi Toni Saligrat, eh? Dic que la resta no, però que aquest sí, que aquest estava fora de la seva posició.
Per mi, una revolució és quan hi ha canvis, més enllà que juguin o no a la seva posició. I, de fet, Nico Del Monte, ja ho havien dit aquí dimarts passat, fa 6 dies, que podem recuperar la hemeroteca, i aquí, a radiosabadell.fm, trobaríem que vam explicar les diferents possibilitats que hi havia amb el retorn d'Òscar Rubio i amb els tres centrals recuperats, i dèiem, Nico Del Monte, per què no podria jugar com a pivot, que és el seu lloc natural, pivot defensiu, de fet, en la prèvia del partit vam dir que potser jugava allà, o com a lateral esquerrà, aprofitant que és esquerrà, que aniria a cama natural. Finalment, va avançar el lloc de Josu, que ahir no va jugar com a lateral, sinó que ho va fer en una posició més ofensiva. ell va jugar com a lateral i la veritat és que va rendir. Va complir amb nota també Nico del Monte en aquesta faceta.
Sí, podria haver estat un dels damnificats amb el retorn de Migue, com dius, podria haver ocupat la posició del seu lloc més natural, perquè com sempre ha dit Toni Saligra, tampoc és central, és a dir, és un jugador més de mig centre pivot defensiu, per tant, era el bon dia o era un dia idoni perquè això s'hagués donat. En canvi va ser la sorpresa, només veure com començava el partit, aquella disposició en la qual veus que cau molt a banda i que en canvi Joshua Coidi doncs juga de mig camp en endavant. Bé, sigui com sigui, això quedarà allà anecdòtic. Anem a sentir el jugador argentí, un d'aquests que sempre compleix, ni que sigui per la seva brega, per la seva entrega dintre del terreny de joc, la seva lluita. Era molt pragmàtic, al final del partit ahir, amb la tranquil·litat que no es correspon amb tot el que ofereix dins del terreny de joc.
Això és increïble.
Doncs amb aquesta
sorprèn
calma,
moltíssim,
amb aquesta parsimònia i amb aquest to de veu que semblaria allò que es diu si fos un nen que no ha trencat mai un plat, ahir Nico del Monte comentava que bé, que s'havia trencat la ratxa, però que això és el futbol i que és qüestió de tornar a començar i començar per Hércules.
Son 7 partidos que no venimos perdiendo y bueno, hoy te quedas con esa sensación de que te meten 3 goles, que perdés y bueno, no es lo que todos esperábamos, pero bueno, es fútbol, no deja ser fútbol.
Brutal la tranquil·litat que té just re, 2 minuts després d'acabar el partit, amb la guerra que arriba a donar i amb les garrotades que arriba a repartir el bo de Nico del Monte, actuant ahir, diem de lateral esquerrà, durant 66 minuts, després hi va haver canvi. Migue González, el capità, va sortir del terreny de joc i va acabar jugant el partit Nico com a central. Per tant, aquesta polivalència exemplificada en un únic partit. De cara a aquesta setmana, Sergi, dinàmica normal a casa, partit diumenge a les 5, això sí, partides en majúscules.
Sí, l'equip no trepitjarà l'estadi, la gespa de l'estadi, millor dit, fins al mateix dia de partit. Ja sabeu que va quedar molt, molt, molt trinxada la gespa després de la pluja i d'haver-la estat trepitjant durant 94 minuts llargs ara fa una setmaneta contra el Badalona. Per tant, per allò d'intentar-la recuperar tant com sigui possible, que ningú s'esperi una catifa aquest diumenge per rebre l'Hèrcules, les circumstàncies són les que són, però malgrat tot l'equip intentarà fer aquest manteniment. Per cert, ja que parlo del tema de la gespa, deixem que faci un petit apunt. Un cop acabi el partit de l'Hèrcules, se li sotmetrà a un tractament aquesta gespa de l'estadi, i un cop acabi el partit, d'aquí a 15 dies o d'aquí a 3 setmanes contra el conjunt de l'Alcoyano, és a dir, l'últim partit del 2018 que el Sabell jugarà a casa, se li aplicarà un altre tractament, es cobrirà amb una manta l'estadi, la gespa, i ja no es tornarà a treballar sobre ella fins ben bé la prèvia, ja m'estic anant, el dia de Reis, primer partit del 2019, quan visiti la Unió Esportiva Olot l'estadi Creu Alta. Per tant, en aquests mes i mig que queda aproximadament, o més llarguet, és el que s'intentarà que la gespa intenti recuperar-se, això sí, tenint en compte que abans de tenir-la tapada hi haurà dos partits, el d'aquest diumenge i el d'aquí a 3 setmanes. Comencem pel de diumenge, com dius, horari habitual, no hi ha cap novetat estranya, 5 de la tarda davant l'Hèrcules.
Doncs el Sabadell mimant la seva gespa, veurem si el jardiner es posa a peu de gespa per veure com evoluciona o no, i si, fent la broma fàcil, doncs impedeix escalfar-se o no els jugadors de l'Hèrcules. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Publicitat, i a la tornada tenim, entre altres coses, tenis. Avui s'ha presentat el Campionat de Catalunya al Cercle Sabadellès i avui la cosa també va de derbis.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Del programa, 5 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Deixem el futbol de moment, després parlarem també del Sabadell Nord i del seu empat ahir a casa contra el Tona. Ara toca tennis, toca agafar la raqueta i toca comentar la presentació. Ara fa una estoneta, aquest migdia, d'una nova edició del Campionat de Catalunya Absolut per equips al Cercle Sabadellès 1856. Per segon any consecutiu, el club sabadellenc acull aquest torneig a les seves instal·lacions a la carretera de Bellaterra, un dels més importants, podríem dir, del tennis català i estatal, i que reuneix fins a 12 equips, 7 de masculins i 5 de femenins. En l'acte d'avui també s'ha sortejat el quadre, tant d'una banda com de l'altra, tant masculí com femení del torneig, i ho ha seguit tot plegat el nostre company Marc Pijuan. Com estàs?
Què tal? Bona tarda, Adri.
Com ha anat la cosa?
Doncs mira, un acte aquest de la presentació, que també s'ha dut a terme a les instal·lacions del Cercle. Entre d'altres, hi havia la presència del president de la Federació Catalana de Tenis, el senyor Jordi Tamayo, així com també el president del Cercle, ara l'escoltarem, Jordi Andreu, i hi havia també Bruno Barrientos, el director esportiu, i gent també d'altres clubs que participaran en aquest torneig en aquest torneig català. Vaja, com deies, per segon any consecutiu aquest campionat que torna a celebrar-se a la nostra ciutat, el Cercle n'és l'organitzador de nou, i un any més doncs reuneix el bo i millor del tennis català, també ho deies tu, l'estatal, perquè sí que són equips de Catalunya, però que potser tenen jugadors de fora d'aquí de casa nostra. Per tant, un torneig de qualitat, i Jordi Andreu, el president del Cercle Sabadellès, que posava en valor la importància d'aquest trofeu.
Un nou any tenint la sort de poder tenir els millors jugadors de Catalunya, i no només de Catalunya, perquè recordem que els equips són catalans, però cada un d'aquests equips tenen gent amb un nivell tenístic brutal. Ara ho estàvem parlant amb el president de la Federació Catalana, que realment fora del Master 1000 de Madrid, que tots sabem que és per un tema econòmic, i el Godó, en tot l'estat espanyol no hi ha un torneig amb el nivell que hi ha, i a més gratuït, o sigui que millor impossible.
Doncs home, no és una qüestió de rànquing o no rànquing, però sí de raquetes, els jugadors que hi prenen part, doncs ni que sigui per la quantitat d'equips i per, com comentava ara el Jordi Andreu, la qualitat d'aquests jugadors, un torneig amb majúscules que ens està portant a últimament aquí a Sabadell parlar de grans cites del tennis de casa nostra que acull la ciutat de Sabadell, i aquest serà un nou exemple. Més coses, Marc, de la presentació d'avui.
Sí, de fet, ara t'ho deies, que fa 4 dies aquí vivíem al Campionat d'Espanya de tennis per equips, en aquest cas femení, a les instal·lacions del tennis. Ara, aquí a Catalunya, el Campionat de Catalunya se celebra al Cercle. De fet, juntament amb la Federació Catalana, el Cercle i la Federació doncs estan lluitant en els darrers anys per tornar a impulsar un torneig que, vaja, semblava que a poc a poc s'anava apagant, com una espelma. L'any passat ja va funcionar molt i molt bé, i per això la Federació Catalana doncs ha tornat a apostar pel Cercle com a seu d'aquest campionat, i Jordi Andreu diu que enguany espera que tot funcioni una mica millor, ja que, diuen, s'ha pogut, entre d'altres, fer més difusió.
Que hi ha moments que no, que ells mateixos, ostres, aquest torneig és una mica que no sabien com agafar-lo, no? Perquè era una tradició de fer-lo, però cada cop anava menys. Llavors, l'any passat va ser com de fem el canvi, l'impuls del canvi, i aquest any, sabent un temps, el que sí que hem fet és donar-li més, expandir-lo una miqueta més.
Tot això podríem dir en el caire logístic, organitzatiu. Si ens centrem a la part esportiva, Marc, avui també s'ha sortejat el quadre de les eliminatòries del torneig. En el masculí, el Cercle podríem dir que ha sortit més ben parat, ha tingut millor sort que no pas el tennis Sabadell, mentre que en el femení hi haurà derbi.
Doncs sí, comencem pel quadre masculí, si et sembla, amb el Cercle, que es veurà les cares als quarts de final contra el Club Tennis Vic. Els osonencs, ho hem de dir, per rànquing, són el pitjor equip del quadre, després és allò de que s'han de jugar els partits. En canvi, el Cercle doncs és el tercer cap de sèrie per jugadors, després del Barcino i del Real Club Tenis de Barcelona. El Cercle, en aquesta campionat de Catalunya, és el tercer millor equip que competirà. Ara bé, si passa a les semifinals, que és el més normal, els de la carretera de la Bellaterra es trobarien al cap de sèrie número 1, que seria el Barcino, que arriba al campionat amb un gran equip, tal com apunta Bruno Barrientos, el director esportiu i també el capità d'aquest equip masculí, així com del femení.
Sí, sí, no, el Barcino ha portat un equipàs, no? I molt contents, no?, de que el Barcino porti aquest equip, no? Perquè, a veure, estem parlant d'uns jugadors de molt alt nivell, no? Pensa que el tenis Barcino aquest any ha sigut subcampió d'Espanya absolut, no? I, bueno, al final tens que jugar contra el Barcino o el Barcelona, no? I a mi sempre m'agrada perdre amb el millor.
El tenis Sabadell, per contra, ho tindrà, com dèiem, una mica més difícil. A quarts de final ja es trobarà el Real Club Tenis Barcelona, per tant, també dels equips importants. Si dèiem que el Barcino era el cap de sèrie número 1, doncs el Barcelona és el cap de sèrie número 2 i un dels equips, òbviament, més complicats d'aquest campionat. L'altra eliminatòria de quarts, la que ens falta, perquè dèiem que el Barcino ja va directe a semifinals, perquè com que són 7 equips, doncs n'hi ha un que no té rival, en aquest cas és el Barcino. L'altre partit de quarts de final el disputaran el Club Tenis Manresa i el Polo. L'eliminatòria dels nois, hem de dir que començarà dijous a partir de 11:45 PM.
En canvi, les noies, Marc, comencen un dia abans, dimecres.
Sí, correcte, també a partir de 11:45 PM, Cercle i Tenis Sabadell, en aquest cas, que es tornen a trobar en un derbi, com ara fa no gaires dies que ho feien en aquest campionat d'Espanya per equips, que de fet es van dur al tenis i que va condemnar el Cercle a perdre la categoria. Ara es troben en aquests quarts de final del Campionat de Catalunya i hem de dir que s'espera una eliminatòria més igualada, sobretot perquè el tenis Sabadell no portarà les seves millors jugadores. De fet, Barrientos espera, òbviament, que l'eliminatòria caigui del conjunt anfitrió.
Bueno, a veure, també el Sabadell porta altres jugadores, no? Jo porto les mateixes jugadores, que són jugadores d'aquí, i bueno, el Sabadell també porta jugadores de la casa, i bueno, jo crec que, bueno, a veure, tenim que anar a jugar, jo espero guanyar, no?
Doncs això pel que fa al quadre femení, simplement per posar-nos una mica al dia d'aquest derbi, però també de tot el que serà el cap de setmana intens de tenis, que arrenca, com diem, dimecres a les instal·lacions del Cercle Sabadellès amb aquest Campionat de Catalunya de tenis. Fes-nos una miqueta d'agenda, Marc.
Sí, creuem els dits, primer de tot, perquè si,
sí, per la pluja,
si
no?
El temps acompanya, serà el que diem ara. Si hi ha pluja, tot pot canviar. En principi, dimecres, com dèiem, comencen els quarts de les noies, dijous els quarts dels nois i de les noies també, dimecres i dijous les sessions matinals són a partir de 11:45 PM. Per tant, si teniu ganes de veure tenis gratuït, tot ho hem de dir, tot és gratuït, per tant, qualsevol persona que s'hi vulgui acostar ho podrà fer de totes maneres. A partir de 2:45 PM és la sessió de tarda. D'acord? Que això seria a partir del dijous. Dijous sí que hi hauria sessió de matí i sessió de tarda, perquè es disputarien les semifinals de les noies i els quarts dels nois. Divendres, semifinals dels nois al matí, és a dir, a partir de 11:45 PM, i dissabte, 1 de desembre, a partir de 11:45 PM, les grans finals a les instal·lacions del Cercle.
Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts i 3:45 PM al cap de setmana, al marge del tennis, aquest passat, el que acabem de viure, ha estat marcat per dos derbis ben calents a la ciutat. El primer el vam trobar a un pavelló del carrer Boccaccio ple a vessar. L'Oar, gràcies a Sabadell, rebia el seu gran rival a Primera Nacional i per fer-ho encara més atractiu, aquest embol Sant Quirze arribava com a líder del grup després de 9 jornades. Si no hi havia més ingredients sobre la taula, els verdiblancs van ser capaços d'esgarrapar un puntet en un final d'infart i fins i tot reaccionant, remuntant un marcador advers. Una informació que ampliem amb la veu de la Núria García.
26-27 en contra. Últim atac del partit i possessió per a l'Oar Gràcia. Amb un públic entregat, Jordi Sancho se la juga i a només 2 segons perquè soni la botzina del final, marca el seu 5è gol de la tarda, que també significava l'empat i desfermava l'alegria entre la parròquia gracienca. Així explica la jugada el protagonista del gol.
Vam tenir l'últim atac per empatar, vam donar un temps mort i només va haver-hi una exclusió i quedaven 7 segons, eren un menys, vam fixar la banda dreta i es van obrir els espais i cap a dintre sense pensar-nos-ho, quedava res, ja la bola va entrar no hi ha gaire a analitzar perquè va ser tot molt ràpid.
El cert és que l'OAR va tenir la derrota molt a prop. Els Sanquers es va escapar en el marcador a les acaballes de la primera part i a falta de 8 minuts per al final del partit, el marcador era de 21-25. Però a partir d'aquí, les aturades del porter Enric González van donar ales als de Gerard Gomis i Cesc Borrell per poder acabar empatant. Sancho assegura que no van perdre la fe.
Perdut, no sé si és la paraula, nosaltres no hi vam deixar de creure, com no hem fet a cap partit. Al minut 15-20 ells em penso que estaven 5 a dalt, recordo un resultat de 17-22, i en aquell moment ens vam fer, sobretot jo crec que la clau del partit, ens vam fer molt forts darrere, els vam deixar ells molta estona sense veure porteria, també amb unes parades de l'Enric impressionants, i jo crec que aquesta va ser la clau.
En aquest primer tram de la temporada, l'OAR s'està especialitzant a ser la pedra a la sabata dels líders de la Primera Nacional. Fa un mes va tombar a domicili per 27-28 el fins llavors primer classificat de la categoria, el Sant Esteve Sarrovires. Dissabte va fer que el Sant Quirze també perdés aquesta posició de privilegi. Sancho reconeix que ara han de rendir contra la resta d'equips.
El que ara potser hem de reflexionar, doncs que no només hem de ser capaços d'aquests partits que són els que realment sembla que ens agradi més jugar, no? I que no ha de ser així, de fet no és així, però potser és la sensació que donem, i ara hem de fer un pas endavant per intentar aquells partits a priori que són més còmodes, que no ho estan sent, doncs també treure'ls endavant, perquè al final el punt d'ahir és un punt molt valuós, el Sant Quirze és un equipàs i sempre un derbi és molt important, però no val menys que els punts que hem perdut en altres jornades contra equips que a priori eren més febles.
Amb aquest empat, l'OAR Gràcia dormirà una setmana més a l'equador de la classificació de Primera Nacional, 9è amb 9 punts i a 6 del seu pròxim rival. Dissabte a les 6 de la tarda, l'equip dirigit per Gerard Gomis i Cesc Borrell visitarà la pista del tercer classificat, el Balonmano La Roca.
Un OAR Gràcia, per cert, que ha anunciat aquest matí que el pròxim 6 de desembre, dia festiu, a les 7 de la tarda, s'enfrontarà al pavelló del carrer Boccaccio a la selecció del Qatar, un amistós que posarà la cloenda als actes del 65è aniversari de la fundació del club. Publicitat i parlem de l'altre derbi, també ben calentet, tot una escola Pia Natació Sabadell de futbol sala.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Final de programa, feta la segona pausa per la publicitat, parlàvem del derbi de l'OAR Gràcia contra el Sant Quirze. L'altre gran duel local del cap de setmana el vam trobar al pavelló del carrer Garcilaso. S'enfrontaven per primer cop aquesta temporada els dos sabadellencs de la segona B de futbol sala, l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell, que arribaven amb dinàmiques contraposades, millors els primers, i van complir amb la seva condició de favorits per endur-se el derbi per 5-3. Allà hi vam tenir el Pau Vituri, entre molts d'altres, perquè déu-n'hi-do l'ambient que hi havia. Pau, com estàs?
Sí, vam una bona delegació
delegació de Ràdio Sabadell, bona tarda.
Jo parlava només de Ràdio Sabadell perquè va ser un ambientàs el que es va viure al centre de la ciutat, digne d'un derbi.
Ara parlarem d'aquest ambient perquè la veritat és que el pavelló del carrer Garcilaso és una mica peculiar, no? Però es forma una autèntica caldera, però treure el cap per veure el partit, la veritat és que costava una mica. Per això nosaltres, allò com a premsa, estàvem a peu de pista, però la vista era absolutament privilegiada. Parlant purament del que va ser el partit, doncs bé, com diem, victòria de la Pia, que va dominar amb comoditat a la primera part. El club, doncs, pràcticament li costava fer allò dues passades seguides. 2-0 d'entrada amb els primers gols de la Pia. Després, això sí, canvia el panorama a 6-15 per arribar al descans, una pilota en llarg, Ferran Ruiz s'anticipa al porter i marca de cap. En la celebració d'aquest 2-1 hi ha en Renou, hi ha Vall de Bastons i acaba expulsat Carles Comadran. Per tant, això que provoca? Que el club juga dos minuts amb un home de més, amb superioritat, però no aprofita aquesta circumstància. Per tant, després del partit, comentàvem aquesta circumstància amb els dos entrenadors i el tècnic del club, el Diego Blanco, diu que podria haver canviat el panorama del partit.
Seguramente que si hubiéramos metido ahí el empate, el partido hubiese sido otro, totalmente diferente a lo que ha pasado, estoy convencido. Nosotros tenemos una pequeña carencia, que no tenemos un zurdo. Al final, cuando haces el 4 contra 3, es necesario o vital para mí tener un zurdo, y eso también te hace que ese lado derecho te falte un poco de ataque, pero como tú has dicho, el partido hubiese sido otro seguro al 100%.
I li preguntàvem també al Borja Burgos, el tècnic de la Pia, que deia que evidentment era un dels moments clau del partit, però el segon va arribar a la segona part. En aquest cas, una doble amonestació d'Àlex Borrego, del capità de la Natació Sabadell. Per tant, en aquesta circumstància, la Pia tampoc aprofitava l'home de més. Això sí, tornava marxant al marcador amb dos gols més, obra de Pepe Font i Jordi Cerdà.
Hi ha dos moments claus. El primer és aquest, amb 2-1 aconseguim defensar la situació d'inferioritat. Jo crec que aquí s'ha de felicitar els tres jugadors, portem les dues últimes expulsions que no encaixem gol en aquest 4 contra 3 i ja s'ha vist avui, han fet una feina, un desgast increïble físicament en aquesta defensa. I per mi el segon moment clau és quan ells expulsen a Borrego, anàvem 3-1 al marcador, aconsegueixen aguantar la situació del 4 contra 3 i la jugada següent de recuperar el quart jugador, crec que Pepe fica el 4-1 i jo crec que aquí ja el partit s'ha acabat de trencar una miqueta.
4-1, semblava la victòria al sac per la Pia, Pau, però llavors el club va ressuscitar en els últims minuts.
Sí, aquesta circumstància del futbol sala, porter jugador, per tant en cosa de dos minuts li va sortir bé al club l'aposta, marcaven Ferran Ruiz i Dani Salgado, aquest últim a menys de dos minuts. Llavors arriba la jugada del partit. Atenció, hi ha un xoc entre un jugador de la Pia i el propi Dani Salgado, que estava fent de porter jugador. Queden 15 segons només per acabar el partit. Aquesta circumstància genera un contraatac de 5 contra 3 pel Natació Sabadell, però llavors el que fa Dani Salgado és llançar la pilota fora, un gest d'esportivitat, de fair play, molt aplaudit, per cert, per la grada del pavelló del carrer Garcilaso. Li preguntàvem també al Borja Burgos, al tècnic de la Pia, que també aplaudia, doncs, aquest gest del veterà jugador del club.
Primer xapó, felicitar-lo i agrair-li perquè bueno, jo crec que el que s'ha de tenir davant de tot, sortim aquí a la pista, competim els dos equips al 200%, però sempre dins d'una legalitat, un fair play, i crec que Dani s'hi porta també molts anys en el futsal, en aquest món, el més gran, és també per coses com aquestes, i avui ho ha demostrat.
I això és el que opinava, en aquest cas, l'entrenador de Dani Salgado, Diego Blanco.
Son los valores del club, son los valores de cualquier persona deportiva que practica deporte, hay que hacerlo, al final es una persona el que está en el suelo, y creo que los valores del club dicen mucho, y entonces nosotros pensamos que se ha hecho daño. Desde el banquillo le estábamos diciendo que tiraran el balón fuera, porque al final no sabe si se ha hecho daño o no. No tengo nada que decir. Al final creo que si eres una persona un poco coherente, lo harías.
Gest d'esportivitat per aplaudir de Dani Salgado. Anaven 4-3, encara va haver-hi temps perquè Jordi Cerdà porta buida, marqués a només 5 segons pel final el 5-3 definitiu, i com dèiem abans, Pau, un derbi que va tenir absolutament de tot.
Sí, va haver-hi allò pancartes on l'afició de la Pia se'n recordava del Club Natació Sabadell, evidentment, com dèiem, aquest escenari peculiar, amb aquestes dues, anem a dir així, tribunes, no? dos balcons, dues grades que té el pavelló del carrer Garcilaso, molta gent al vidre, fins i tot moments també allò de tensió, d'insults, fins i tot, doncs, que són a vegades coses que es podrien evitar, però fruit de l'atenció del moment, doncs, s'acaben generant. Tots aquests ingredients van generar un ambientàs de futbol sala digne de veure al pavelló del carrer Garcilaso, i això sentia el Borja Burgos.
Se't fica la pell de gallina perquè l'ambient ha sigut impressionant. Dos aficions, també la del club animant en tot moment, hi havia gent per tot arreu, a qualsevol racó de l'escala veies un cap que estava mirant el partit, i a la pista això també ens ajuda moltíssim. Quan la gent apreta des de dalt, els jugadors quan estan més fosos han donat un puntet més, han acabat podent rellenar el partit. La veritat és que molt agraït a la gent i molt content.
Després d'aquest derbi, Pau, com queda la classificació?
Doncs mira, la Pia ara mateix és quarta amb 21 punts, el club cau a la 12a plaça amb 11 aquest pròxim cap de setmana, per posar una mica d'agenda: Cerdanyola, Escola Pia i Natació Sabadell, Salou.
Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Recuperem també un altre cop al futbol, perquè hi va haver empat al municipal de Can Uriac entre el Sabadell Nord i el Tona, 1-1. Els arlequinats es van mostrar ahir superiors a la primera part, sobretot, tot i començar perdent aquest partit. En 10 minuts els de Quico Díaz van empatar-lo amb un gol a la pròpia porteria i també van fregar el 2-1, amb una ocasió sobretot molt clara de Kevin del Corral, tot i que l'empat ja no es mouria. A la represa, les forces es van equilibrar, en part perquè els arlequinats van pagar l'esforç físic fet a la primera, amb la qual cosa l'entrenador Quico Díaz acaba donant per bo aquest punt, aquest empat contra el Tona.
Nosotros tenemos que ir cada semana sacando puntos de donde sea. La semana pasada tuvimos la desgracia de que en Campo San Cugat dejemos uno o tres, según como lo viéramos, y esta semana este punto nos va bien, porque si el contrario se te pone en esta categoría 0-1, remontar los partidos cuesta mucho.
El tècnic del Sabadell Nord, això sí, ha volgut remarcar el joc que van fer, sobretot durant els primers 45 minuts. Futbol vistós, amb arribades constants a la porteria rival, i que va mereixer fins i tot el reconeixement del propi Tona.
La gente que no viene a ver al Sabadell Nord y seguía por los periódicos, las redes sociales, se está perdiendo fútbol, y me sabe mal que lo diga yo, pero un fútbol de mucho nivel, ¿no? La prueba la tienes que los chicos estos del Tona a la media parte nos han llegado, nos han felicitado, nos han dicho que equipos como nosotros con propuesta de fútbol en esta categoría no los ven, ni los equipos de la parte de arriba o de mayor presupuesto, ¿no?
De fet, tant és així que per Quico Díaz ahir van fer el millor futbol del que portem de Lliga durant els primers 45 minuts. Gràcies a aquest 1-1 davant del Tona, el Sabadell Nord segueix gaudint d'una situació de privilegi a la classificació de Primera Catalana, i és que els de Can Uriac són sisens, amb 19 punts a les portes de visitar dissabte un Vic, que és el 12è classificat.
Hola, soy Adri Cuevas, jugador del Sabadell, y os recomiendo que escuchéis Hotel Suisse en Radio Sabadell.
Perquè, per exemple, no només parlem de futbol, també de waterpolo i de l'Estalpul Natació Sabadell, que ha tornat a caure a la Lliga Premat masculina després de dues victòries seguides contra el Catalunya i el Concepción. A Mataró, derrota del club per un ajustat 10-9 en un partit en el qual els sabadellencs van anar a remolc durant força estona, però van arribar amb opcions al tram final. Del 6-2 primer i del 9-6 després es va passar el 9-9 i home de més per l'Estalpul, que el va fallar. Després el Mataró va signar el 10-9 definitiu, que ja no canviaria i que per Quim Colet era un pèl injust. Creu que el més mereixedor de tot plegat era un empat. Colet no va tornar del Maresme amb la sensació d'haver fet un mal partit, encara que sí que admet que han de millorar alguns aspectes. Tot i els resultats, l'entrenador de la natació Sabadell masculí defensa que l'equip està creixent cada cop més.
Hi ha una millora evident des de la primera setmana que jo vaig arribar aquí. El que passa que, clar, estem parlant d'equips que estan sòlids i que tenen una vàlua de la seva plantilla, i la nostra evidentment també, però bueno, les circumstàncies dels equips fan que, bueno, pues ells estan en una dinàmica positiva des de l'inici de temporada, nosaltres no hi estem amb aquesta dinàmica.
El duel d'aquesta setmana a Mataró era l'últim abans del derbi contra el Terrassa. La mateixa, el club és setè amb 8 punts. Per fer-nos una idea, l'últim rival al Mataró és quart i el proper, el Terrassa, segon, els dos amb 21 punts. I l'equip femení de l'Estalpul, de la seva banda, ha recuperat el lideratge de la Lliga Premat per diferència de gols. L'averaix general del club és de més 82, un més que el Sant Andreu, el segon classificat ara. Les sabadellenques segueixen invictes després de 6 jornades. En l'última, l'equip de David Palma es va imposar per 17-8 al sempre incòmode Mediterrani, equip en el qual hi són les ex del club Clara Espar i Lídia Caçador, a més de l'ex internacional Roser Tarragó. El Sabadell va obrir la primera escletxa amb el parcial de sortida de 6-3, i a mesura que passaven els quarts anava ampliant la diferència sense cap trencadissa important, però sí fent la feina de formiga fins a aquest 17-8 final. Marina Cordobés va ser la màxima anotadora del partit a Can Llong amb 4 gols.
El Medi és un equip que sobre aquest any ha fet bastant reforços i bueno, sempre tenen com a la seva actitud de lluitadores fins al final, i bueno, ja es va poder veure reflexat una mica en el partit. I nosaltres està clar que també vam haver de posar com una marxa més per, com perquè no se'ns tiressin a sobre.
El Madrid...
I ho vam saber controlar molt bé.
Ara sí, van controlar bé el partit i el Madrid-Moscardó serà el pròxim contrincant. Parles de David Palma, que com diem són les líders invictes d'aquesta màxima categoria de waterpolo femení. Una abraçada des del control de so del Toni González. Nosaltres ho deixem aquí, més demà, com sempre, puntuals a la cita, a les 2:00. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.